Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Però anem cap a Nova York. Allà ens espera en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor també de la Pompeu Fabra. Professor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Bueno, abans de res, moment. Abans de res, enhorabona.
Gràcies.
Felicitats.
Gràcies.
A veure, que explicarem als oients perquè el felicitem.
Què ha passat?
Perquè en Xavier Sala i Martín, podem dir-ho així, bueno, s'ha casat, no?
S'ha casat, sí.
A què diu ara?
Sí. No el veig molt entusiasmat, però enhorabona.
Enhorabona. Viva.
En tot cas, visca, no? Viva.
Bueno, és igual, home, no ve d'aquí.
A Nova York què diuen? Happy.
Sí, ens vam casar amb la Sílvia Tremolera, la meva parella.
Sí, perquè aquesta ha estat una sorpresa, que ara de cop i volta vostè...
Es casés amb un altre. I, però ens vam casar sols, sí. O sigui, va ser una
com
cosa...
Sols?
Ella va venir el... Bueno, sols, es va casar un jutge, no?
Sí.
Una jutgessa, en aquest cas.
Sí.
Però ella va venir el dimecres i, mira, em va agafar el...
La vena.
Vaig decidir el dijous, sí. I ens vam casar el divendres, aprofitant que hi havia un amic, perquè necessites un testimoni,
sí.
Que hi havia un amic, molt amic meu, que estava, molt amic nostre, que estava passada per aquí, per Nova York,
sí.
I escolta'm, dit i fet. I, per tant, no, com que no hi havia convidats, doncs no hi havia... No sé què es diu.
O sigui,
no sé,
va ser una sorpresa per ell. Arriba a Nova York,
sí.
Vostè li demana i es casen.
Sí.
Oh, però quina poca sort. També trobo... Perdoni, senyor Sala i Martín, però trobo una mica de falta, doncs... Què li diré?
Ella no sabia res.
No.
Va ser sorpresa
per ella. De fet, senyor Marcelí, una de les coses positives de fer-ho d'aquesta manera,
sí.
És que li estalviem a amics com vostè tot el trauma de la boda.
Amb això, mira, això li agraeixo molt.
Són una mica avorrides, eh?
Sí,
i per tant,
no,
escolta'm, això els amics han de venir per compromís, escolta'm, els hi hem estalviat
tots els... Jo no hauria vingut,
El mal tràngol.
Escolti'm, i quina americana es va posar?
Lila.
Lila
blau, lila blavosa. Sí.
Especial per la boda, suposo.
No.
Va ser com de pressa i corrents, això. De pressa i corrents, com si els empaitessin.
Sí, una decisió...
I ara entrant en termes... A veure, dius el que
però
es pugui explicar.
Però que no van dinar.
La Sílvia... Deixa'm preguntar això. La Sílvia seria ja ciutadana americana o no?
Bé, podrà ser-ho, ara demanar els papers. Sí.
Ah, esclar.
No, dic que no sigui cal casar-te ja,
automàticament.
Com que vostè té la doble nacionalitat.
No, ha de demanar papers. O sigui, és més fàcil aconseguir papers si estàs casada amb un americà, sí. Però no... O sigui, te'l concedeixen, però no el primer dia.
Ja, però, a veure, senyor Sala i Martín, perdoni, que insisteixi...
Però se s'ha estalviat el regal, també, de noces.
No, això m'ha fet un favor, perquè estem a les últimes d'aquí. Però, perdoni, una mica de Tiberi, no sé...
Ah, vostè va a la teca,
Van fer una mica de celebració, que no n'hi ha de viatge de noces.
Sí, bueno, vam fer Tiberi, diguem, l'amic aquest que va venir...
De
testimoni, la seva dona, que també estava aquí.
Quatre.
I vam anar a un restaurant aquí, sí.
Bo.
Tiberi, sí, bo.
I ja està.
Bueno, què vol saber més? Ja està.
Ho trobo una mica justet, no sé.
L'endemà d'un altre Tiberi.
I fan viatge de noces o com?
Prou ja.
No, a veure.
Anem a altres coses.
No estàs ben casat si no portes la dona a Montserrat.
Montserrat ha d'anar a la Sílvia de Montserrat.
Per què no?
Hi deu haver anat corrent 34 vegades.
I què?
On aniran?
Bueno, això no s'explica, és secret. Què està fent?
Ara ho anava a contestar,
No té cap obligació.
Sí, no, anava a dir que no s'explica.
Exacte. És que el conec i el Xavier i sabia que...
Benidorm, Peníscola, hi ha un de llocs...
Marina d'Or.
Mallorca.
Una de les coses que ha passat és aquella frase famosa que va fer el Joan Laporta en el programa El Convidat, i és que ja l'època cigalero ja definitivament s'ha acabat.
Així m'agrada, Xavi.
Mira, un cigalero,
eh? Cigalero! Va, t'ho dic per última vegada. Ara ja.
Ara ja està, s'ha acabat. Ja està bé que, escolti'm, una mica de seny.
No vull cridar el mal temps, eh? Però el Capri deia una cosa, que els bonys surten per un lloc o per un altre.
Ah, què?
Ara, si la cosa anava bé, ara l'acabes tot...
No, vull dir que...
Ara no ho he entès, eh?
Millor. Quan tu creus que ja entres en una fase de...
De seny, de posar seny.
Mai saps, el Capri feia aquesta metàfora, de mai saps que de cop i volta un dia, mira, tornis a fer de...
Ja, de mossenguà.
No, s'ha casat.
Va, home, va.
Però mai saps.
Una alegria. Martín,
està casat.
Celebrant això, una alegria.
Sí.
Un moment
home,
fantàstic
ja sé, però,
i màgic.
Jo, veure, jo sempre home. Vaig... M'agrada anar més enllà, més enllà.
Però no tenim cap opció, les dones que
no,
encara
ja
estem solteres?
Ara
no, ja no hi ha res.
Nena,
amb el Sala,
per l'amor de Déu,
Sala,
que tenen una foto, com a mínim
bueno,
una
va,
foto.
Ja les fotos
de,
temes,
la foto de casament, home.
Va, prou ja de...
I ara ve la foto de
casament. Sí, sí que tenim fotos.
Això sí, això és molt bonic. Que sortirà Lola.
No, no crec.
Com el Clooney.
Per què no? Si surt aquests artistes de cine...
El Clooney, el casament igual de discret que el Clooney, eh? Que, en fi, ho va... Pues això que està per una causa solidària, però hem seguit el casament durant 3 dies. Bueno, anem a la qüestió. Professor, sorprès pel que ha passat amb la convocatòria del 9 de novembre? Ho has seguit des de Nova York? Tot el... Perquè portem aquí 24 hores en... En estat de... Alguns ja ho preveien, d'altres no, d'altres estan en estat de xoc.
En estat d'alerta.
Novament en estat de sorpresa. Com ho hem viscut, això?
A veure, jo estava dormint, quan passava tot.
Ja, no, clar, en un moment hem de dormir.
I no ho he viscut en directe, he llegit les notícies. Jo la veritat és que no sé, no tinc... No és la meva especialitat.
Ja,
la,
no, però jo li pregunto, però que vostè...
No sé ben bé què és el que han de fer.
Vostè vindria a votar, per exemple, el dia 9, tot i que ja és una consulta...
Sí.
Hem preguntat als oients i avui una allau de respostes.
Vostè, que és de números, ho entendrà ràpid. Hem preguntat, el 9N anireu a votar? 15 persones han dit que no, 232 han dit que sí.
Imagina't.
Per tant, vostè s'apuntaria a la 233.
Sí, però el que és, jo crec que és important. Jo no sé si s'ha de votar ara, si hem de fer eleccions o tot això, ho deixaré als polítics, que són els que en saben i els que han d'avaluar. Però el que sí que és molt important és anar junts. Jo sempre he pensat... Diguem, jo sóc molt fan dels espaguetis, veus? Els espaguetis quan els vas a tirar a l'aigua, quan estan encara durs, un espagueti sol el trenques fàcilment. En canvi, tot el paquet és que és difícil de trencar.
Fixi's.
I quan poses moltes peces juntes, són molt més difícil de trencar que si van separades. I el que no m'ha agradat del que he vist avui és aquesta separació, aquesta desunió entre els companys, els enemics no som nosaltres mateixos, sinó que els enemics estan a fora, i si ens barallem entre nosaltres sempre guanya l'enemic. Els espaguetis, si estan tots junts, tot el paquet junt, és molt difícil de trencar.
Catalunya, espaguetis, eh? Això ho tinguem-ho bé.
M'ha agradat, no,
és una bona metàfora.
Sí, sí, anem amb una persona que avui estava exultant aquest matí quan ha conegut que no es faria la consulta, tot i que no sabia que es faria, o si més no, que Artur Mas convocaria aquesta nova consulta alternativa, que és Mariano Rajoy. Aquest matí el teníem, en aquest cas, parlant en unes jornades organitzades pel diari econòmic Financial Times, on ha assegurat que l'Estat complirà l'objectiu de dèficit marcat en el 5,5 d'aquest any. El podem escoltar?
Terminamos el año 13 en el 6,3 de déficit público, cifra todavía muy elevada, pero casi 3 puntos por debajo de donde lo cogimos. Insisto, y lo hicimos en 2 años de recesión económica. El objetivo para este año es el 5,5, lo cumpliremos y así deberemos continuar en el futuro. Y cuando más
no
crecimiento
llegeix,
económico haya, cuanto más haya, pues más fácil nos será acabar con el déficit público.
Bé, escoltem els arguments que enumerava Rajoy per dir que és on vull anar a parar, estem millor.
Estamos mejor que en el año 2012, mejor que en el año 2013 y peor que en el año 2015 y en los siguientes. Estamos mejor porque ya no habla nadie del rescate de la economía española. Ya nadie habla de la quiebra de la economía española. Nadie habla de la ruptura del euro. hemos conseguido corregir buena parte de nuestros equilibrios. Hemos establecido desequilibrios. Hemos establecido bases sólidas para el futuro. Hemos corregido nuestro diferencial de competitividad con Europa y de la prima de riesgo, por fortuna, nadie habla porque hoy está en menos de la quinta parte de lo que estaba hace menos de dos años. Y además, lo más importante, estamos creciendo. Llevamos cuatro trimestres consecutivos creciendo, 0,1 en el tercer trimestre del año pasado, 0,2 en el cuarto, y este año en el primero 0,4 y en el segundo 0,6.
Professor, estem millor? Les coses pinten bé? O aquests números que ara mateix exposava Mariano Rajoy no són... En fi, ens farà vostè una lectura diferent.
A veure, fas tres preguntes i les tres són, diguem, respostes diferents. Estem millor, sí. Els números que pinta Rajoy... els números que pinta Rajoy, si us hi fixeu, ha parlat de que ja nadie habla de rescate, sí. Ja nadie habla de quiebra, ja nadie habla de la rotura de l'euro, ja nadie habla de la prima de riesgo. Tot això que ell menciona com lo hemos hecho en solo dos años, tot això ho poden dir també els grecs, ho poden dir els portuguesos, ho poden dir els islandesos, perquè tot això no té res a veure amb les polítiques del govern. Això ha tingut a veure amb les polítiques financeres del Mario Draghi, que tot això ha començat a passar d'ençà del famós discurs de salvarem l'euro, costi el que costi. Per tant, no és una cosa que el Rajoy es pugui posar la medalla, és una cosa a nivell europeu. Res de tot això ha passat, però no ha passat ni a Grècia, ni a Portugal, ni a Irlanda, ni a Espanya, que són els països que estaven rescatats. És veritat que Espanya ara comença a créixer, és veritat que, diguem, que fins ara s'anava enrere i ara s'ha deixat d'anar enrere. No està massa clar que es vagi endavant. Fixeu-vos que estava molt content el tio, deia, escolta, és que estem creixent del 0,4,
sí, 0,6.
Recordeu que fa abans de la crisi hi havia com una barrera psicològica que era el 2,5%. Créixer per sota del 2,5% es deia no crea ocupació. Per tant, tot el que sigui per sota del 2,5% és un desastre. Ara estan parlant de números per sota de l'1% i ho canten amb una alegria com si... Escolta, no... Està bé, és veritat, ja no es va enrere, però no anar enrere no vol dir anar endavant. I anar endavant, no s'està anant. I finalment ha dit una frase que s'ha equivocat, no s'ha fixat, ha dit, hemos corregido los equilibrios. I diu, perdón, los desequilibrios. A veure, hi ha un desequilibri que és el més dramàtic, no només d'Europa, sinó del món mundial. Potser hem comparat amb Grècia i Zimbàbue, diguem, estan en el mateix nivell, i és la taxa d'atur. O sigui, no es pot anar pel món traient pit quan un de cada quatre ciutadans del teu país està a l'atur. La taxa d'atur espanyola és extraordinàriament alta. A Europa estan tots patint perquè tenen taxa d'atur al voltant del 10%. Als Estats Units ja estan per sota del 6%. I aquí el senyor president va a fer conferències al Financial Times traient pit amb una taxa del 26%. I amb aquesta taxa del 26% no ha fet res. Tothom li va dir, escolta'm, el problema d'Espanya és que hi ha un mercat dual. És a dir, hi ha tota una sèrie de treballadors que tenen unes normes, unes regles, i hi ha una altra sèrie de treballadors que estan en precari, que no tenen cap mena de protecció, i això s'ha de corregir. Això de que hi hagi uns insiders i uns outsiders, uns que estan a dins i uns que estan a fora, això que impedeix que els pobres xavals que acaben la carrera i que no hi ha manera de que trobin una feina fixa i que estan de precari en precari, de feina en feina, sense acabar d'entrar, això no s'ha fet res per corregir-ho. I, per tant, a mi em fa una mica de vergonya que un senyor vagi traient pit i donant lliçonetes als altres quan té un problema d'aquestes característiques. I dit això, la primera frase que ha fet és el dèficit del 5,5 se va a complir.
Sí, sí, sí.
A veure, dues coses. Primera, dèficit de 5,5 vol dir que Espanya tindrà un dèficit de 55.000 milions d'euros. És a dir, gastaran 55.000, repeteixo, 55.000 milions d'euros més del que ingressen. Això és una bestiesa, perquè això el que vol dir és que l'any que ve els interessos seran encara més grans, aquest any ja és la partida més gran de tot el pressupost, l'any que ve encara serà més gran, i per tant anar pel món fardant de que tens un dèficit de solo el 5,5% és una bestiesa, és una bogeria. Però a més de ser una bogeria, no el compliran. Per més que digui el senyor, ahir va sortir el senyor de Guindos i ja va començar aquest show que sempre fan quan van a Europa a demanar que si els relaxi el dèficit. Va dir que todavía no está sobre la mesa, va dir que esto es un tema de la comunidad, de comunitario, va dir que s'haurà de hacer evaluaciones en su conjunto, va dir que s'haurà de, això de relajar el dèficit s'haurà de fer en conjunció amb altres països que també ho demanen, com França. És a dir, el mateix de Guindos ja va començar a obrir la porta, no ho va demanar, la veritat és que no ho va demanar, però va començar a obrir la porta a la possibilitat de que no es compleixi el dèficit i que es demani una relaxació, aprofitant que França, que tampoc el complirà, demana una relaxació, el govern espanyol ja comença a preparar el terreny, com ha fet altres vegades, com ha fet cada vegada des de que ha arribat aquest govern a la Moncloa. Cada any han incomplert el dèficit, cada any han demanat, sisplau, deixeu-nos gastar més del que teníem previst, i aquest dèficit, per cert, no és un dèficit que es distribueixi uniformement entre totes les administracions de l'Estat, ajuntaments, comunitats autònomes i administracions centrals, sinó que bàsicament el té l'administració central de l'Estat, que de retallades n'ha fet ben poques.
Per cert, com vostè deia, França també diu que no està d'acord amb el límit pressupostari i que ells, en fi, en faran més de dèficit. Per tant, sembla que hi ha un punt de escepticisme a les mesures de Merkel, on també s'apunta que Alemanya no creix el que havia de créixer. Vull dir que fins i tot el ministre Sigmar Gabriel ha alertat d'aigües turbulentes en el futur econòmic alemany. Què li està passant a Alemanya que no creix el que creixia abans?
Bé, és veritat, avui ha sortit les dades de producció industrial, o sigui, sabeu, el producte interior brut és la producció de tot el que es produeix a l'economia, tots els béns i tots els serveis que es produeix a l'economia. Avui ha sortit les dades no de tota la producció de tota l'economia, sinó més de la producció industrial, que és una part important, sobretot en països com Alemanya, que la indústria encara és molt, molt, molt important. Doncs bé, han sortit les dades i Europa, les últimes dades és que Europa en el seu conjunt cau un 1,8%. És a dir, no només va endavant a poc, que és el que li passa al PIB en el seu conjunt, la producció industrial no va endavant, sinó que va enrere. I Alemanya, en particular, cau un 2,8%. És a dir, una caiguda brutalment gran. Això és una molt mala notícia, una notícia molt perillosa per la resta d'Europa, perquè el motor de tota l'economia europea és Alemanya, i Alemanya està anant malament. Un altre dels grans motors de l'economia europea és França, i França també
va malament. Està...
I l'altre gran motor, diguem, els grans països europeus són França, Alemanya i Itàlia. Itàlia està en una recessió des de fa 2 anys. França està creixent 0, i avui hem après, que hem tingut la notícia de que Alemanya també, les properes dades poden ser que estan en recessió. I, òbviament, si els tres grans europeus estan en recessió, Europa té un problema molt greu.
Molt greu.
Molt greu, sí, perquè, clar, que... una part, això ho vam discutir fa unes setmanes, una gran part del creixement espanyol, diguem, del fet que Espanya vagi una mica endavant, no ve perquè els ciutadans espanyols gastin més, no ve perquè les empreses espanyoles gastin més. De fet, se'ls ha donat crèdits, se'ls ha donat la possibilitat, el Draghi els hi va donar la possibilitat de demanar crèdits barats, no ho van demanar, ningú va demanar crèdits barats. Les empreses, per tant, no estan gastant. El govern espanyol, doncs, sí que gasta, però està fent, diguem, està reduint el seu increment de despesa cada vegada més, i per tant, quan es diu que Espanya està començant a créixer, el que està començant a créixer són les exportacions, les vendes a l'exterior. Però clar, si els teus companys de viatge, que són els europeus, comencen a anar enrere, el primer que faran serà deixar de comprar. I per tant, les exportacions espanyoles patiran. I això vol dir que, si Europa va malament, aquesta incipient sortida de la crisi espanyola es pot convertir en això incipient, com ja va passar el 2010. Recordeu que el 2008-2009 va haver una gran caiguda, el 2010 hi havia brotes verdes i, pum, la segona gran bufetada. Ara ja s'està parlant de la tercera gran recessió en pocs anys, i es comença a dibuixar allò que aquí havíem discutit alguna vegada, que quan dèiem si era una B baixa, si era una doble B, i si era una L, la forma de les crisis. Doncs recordeu que jo vaig dir que això semblava els cabells del Simpson, pujar, baixar, doncs això vindria, si es confirma la tercera recessió, vindria confirmar aquesta hipòtesi d'escolta'm, no ens en sortim, simplement anem pujant, baixant, fins que passin coses més importants. Això sembla que serà la nova norma.
Professor, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Si vol anar de lluna de mel, si més no, li explica en petit, privat, a vostè, senyor Marcelí, que l'he vist ja a la Montse.
Home, però jo també ho vull saber.
Que ho tingui molt d'interès. Novament, felicitats. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres per felicitar-me i fins aviat.
Una abraçada. Passeu bé. Fem 3 minuts de pausa i Marc Serra, que ha anat a la presentació del premi dels Premios Planeta, ens farà, es veu que s'ha parlat fins i tot de la independència de Catalunya. Què em faria, en aquest cas, el grup Planeta?
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.